Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I com sempre, com cada tarda, rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez. Estarem amb tu fins a les 8 del vespre. Recorda que a partir de 8:45 hi haurà Tiempo de Juego. D'això et parlarem d'aquí a una estona amb el company que avui ens donarà la informació esportiva, que és el Juan Arias. Això i d'altres històries avui t'explicarem al llarg del programa de la COPE. Ja saps que és un programa que és una mica un recull, a més aportant el nostre focus, la nostra mirada, els temes que hem anat tractant al llarg del dia a COPE Catalunya i Andorra. I avui volem posar la mirada en un tema que ens preocupa i molt. No sé si sabíeu que almenys 6.724 persones es troben en situació de pobresa de carrer, en situació, és a dir, sense sostre, a Catalunya. Aquestes són dades que ha ofert el síndic de Greuges i que s'han recollit a partir d'un qüestionari que s'han realitzat a 84 municipis. Des d'aquest programa avui posarem la mirada i escoltarem la veu del Jaume Castro, que és membre de la comunitat de Sant Igidi, que col·labora i ajuda a tota aquesta gent i ho ha fet amb una guia per assessorar a la gent que està, jo dic, malvivint al carrer. D'aquí una estona ho escoltarem. Però abans, com sempre, anem a saber quin temps ens espera les pròximes hores i com està el trànsit. El temps de demà dimecres serà més estable, tot i que encara quedaran precipitacions al litoral sud. A la resta tindrem més estones de sol a l'interior i alguns núvols baixos al litoral i prelitoral. Les temperatures sense grans canvis. I amb les pluges ja sabeu que hi ha més cotxes o almenys més problemes a les carreteres. Hores d'ara, quina és la situació des del Servei Català del Trànsit? Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. La pluja complica la circulació a la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 i a l'altitud de Montornès a Mollet del Vallès en sentit Tarragona per un accident que ja no talla cap carril. Més endavant hi ha l'altitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona i també de Sant Cugat a Barberà en sentit Girona. A l'autopista del Vallès, a la C58 hi ha retencions de Sant Quirze Badia en sentit sud i de Ripollet a Barcelona també en sentit sud. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona. A la C17 hi ha l'altitud i aturades de Parets a Mollet i a Montcada en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20, hi ha un carril obert per circular només a Santa Coloma Gramenet en sentit Mataró per vessals d'aigua a la via. Això provoca retencions des del nus de la Trinitat. A més, la mateixa Pota Nord hi ha retencions de Badalona a Barcelona en sentit sud. La C31, l'autopista del Maresme, va molt carregada entre Sant de Besòs i Badalona en tots dos sentits. A l'autovia 2 hi ha cua de Cornellà Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la B23 hi ha cua de Molins de Rei al Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona i retencions de Sant Joan d'Espí fins a arribar a Barcelona. La C32 va carregada entre Sant Boi i Viladecans en sentit Sitges. A la C60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró. Repassant tot seguit la situació a les rondes de Barcelona, situació complicada a la Ronda Dalt i retencions de Cornellà al Nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Sant Gervasi a Sarrià en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral i retencions de Zona Franca al Nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
I a més, que no és poc, gràcies Mireia Camats, com deies, des del Servei Català del Trànsit. I cada tarda ho diem, aquestes hores són conflictives a les carreteres, molta precaució, i mantenir les distàncies de seguretat i tranquil·litat. I si voleu estar ben acompanyats, a banda de qui porteu el cotxe, la ràdio, la cadena COPE, que podeu escoltar també a través de les aplicacions mòbils. I com dèiem, d'aquí un moment, després d'uns bons consells, en parlem de la situació de les persones sense sostre a Catalunya.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes y amigos, todos los que formamos los equipos de Pinter y Pintegrán, os damos las gracias por la confianza durante todo este año. Os deseamos unas felices fiestas y que el año 2026 llegue cargado de salud, trabajo, prosperidad en compañía de los vuestros. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter y Pintegrán. Felices fiestas.
Au, filla, puja a l'autobús.
D'acord, vindràs a buscar-me després.
No, filla, de camí a la feina amb la moto, el cotxe del davant frenarà de cop. I xocaré, i l'accident em deixarà en coma.
Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Escuchar tu canción favorita es economía. Sentir los rayos del sol es economía. Leer un libro frente al mar es economía. Disfrutar de una buena sobremesa es economía. Todo es economía, pero hay que saber contarlo. Déjanos contártelo en 20minutos.es/la información. La información económica, una forma diferente de contarte la economía.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
Sabíeu que gairebé el 60% dels edificis catalans van ser construïts abans de l'any 1980?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Per què hem de portar de Xina, d'Ucraïna, productes que es venen com mel que no ho són? I a més, si s'arriba a l'acord del lliure comerç amb Mercosur?
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
COPE Catalunya i Andorra.
Els darrers anys estem observant un augment preocupant de persones que viuen al carrer, a les grans àrees urbanes i també en ciutats mitjanes. Aquest fenomen està relacionat amb diversos factors socials i econòmics. L'encariment del lloguer, la precarietat laboral i la pèrdua de xarxa familiar fa que moltes persones no puguin mantenir un habitatge estable. Actualment, i només a Barcelona, gairebé 2.000 persones dormen al carrer cada nit, una xifra que a tota Catalunya pot arribar a les 6.000 i que mostra un increment molt elevat respecte anys anteriors. Aquest creixement no només és quantitatiu, sinó que també reflecteix un canvi en la distribució del fenomen. Les persones sense sostre ja no es concentren únicament al centre, sinó que cada cop són més presents en barris perifèrics i zones industrials. També s'ha detectat una nova dinàmica d'agrupament, que són els assentaments. El drama del sense sostre viu cada dia molt a prop, com és el cas del que ens explica avui la Beatriz Fernández, que és la presidenta de la Fundació Arrels, que ha estat darrere COPE Catalunya i Andorra amb la Mar Puerto.
Sí, és que el recompte que Arrels Fundació va fer la nit del 3 de desembre a Barcelona va mostrar que 1.982 persones dormen als carrers de les ciutats. Un equip de voluntaris va recórrer els barris i va testimoniar un 43% més de persones sense llar que en l'últim recompte, el del 2023. Una xifra rècord que evidencia com de necessària són unes polítiques públiques adequades per resoldre la problemàtica, tal com assenyala Beatriz Fernández, presidenta de la Fundació Arrels.
socials.
L'abordatge del sensellarisme s'ha fet únicament des d'una perspectiva, que és la perspectiva de serveis socials o de drets socials, que és absolutament necessària i indispensable, però que no és l'única, no pot ser l'única, perquè el que acaba provocant és una saturació dels serveis socials que tampoc donen una, o poden donar resposta a la problemàtica d'habitatge o d'allotjament que necessiten aquestes persones, i que moltes vegades es venen ja relacionats problemes de salut que els serveis socials tampoc no poden resoldre. És a dir, no és un tema que també, és a dir, un tema de saturació per una banda, però de saturació d'un sistema que el que fa o el que demana és no ser l'únic per abordar aquesta problemàtica, i amb això estem absolutament d'acord.
El recompte també revela que la situació canvia depenent del temps que porti la persona sense llar. A partir dels 6 mesos, la situació canvia.
A partir dels 6 mesos, que una persona està en situació de carrer, es considera que la seva situació es comença a cronificar. És a dir, durant els 6 primers mesos, amb acompanyament, amb una bona atenció per part dels serveis socials, amb la possibilitat d'un allotjament més o menys temporal, però que ajudi a la persona a sortir-se'n, és més fàcil que la persona per si mateixa, per si sola, se'n pugui sortir. A partir de 6 mesos, però sobretot a partir d'un any, es considera que la persona està cronificada, per tant és més complicat que per si mateixa, clar, utilitzant les seves pròpies habilitats i capacitats, se'n pugui sortir i necessita més reforç per part del sistema de drets socials, d'habitatge, de salut, etc.
Segons Arrels Fundació, després del recompte es pot concloure també que la fotografia general del sensellarisme de carrer a Barcelona ha canviat en els 2 últims anys. Hi ha més persones dormint al ras, però espais diferents dels que solien ocupar fa un temps. Per la seva banda, la síndica Esther Jiménez Salinas reclama un acord de país per abordar el sensellarisme després de reunir membres del govern, alcaldes i entitats socials en una taula institucional. La seva proposta va ser la següent.
Fer 5 grups de treball, dividits, doncs, una part, doncs, això de recollida de dades, altra, doncs, a veure tot el tema de salut mental, addiccions, etc. Llavors, un altre grup, doncs, intentar donar respostes més harmonitzades i coordinades davant del tema en concret. Una quarta, veure quina mirada de territori o quins recursos tenim, etc. I finalment, una i a més des del punt de vista pressupostari, etc.
Almenys 6.724 persones es troben en situació de carrer a Catalunya. Aquesta és la dada que el síndic de Greuges ha recollit a partir d'un qüestionari de 84 municipis, tots els de l'àrea metropolitana de Barcelona i els de més de 20.000 habitants de Catalunya, un fet que dificulta encara més la presa de decisions.
Quan has de fer una planificació, doncs quan més sàpigues quines persones són, quines necessitats, les que estan en situació de carrer, els que estan en assentaments, quines són les particularitats que tenen. Per exemple, nosaltres hem detectat homes i dones, no? 12% de dones, però hi ha altres estudis que ho pugen més.
Clar.
I, per tant, les necessitats són també diferents. Una de les coses que va sortir a la cimera és la necessitat de que aquestes xifres siguin el més concretes possibles. Clar. Això ho diu tothom que ho ha treballat, la Generalitat ha tret un estudi, també Arrels. Conèixer a fons el problema per planificar bé també ho has de conèixer més a fons. Clar.
El que està clar és que necessiten més recursos per atendre les persones sense llar durant la nit i també durant el dia. Hi ha problemes de cohesió social molt greus i uns nivells de pobresa molt elevats a Catalunya.
La comunitat de Sant Isidi ha alertat aquest dimarts de l'increment de la pobresa derivat del cost de la vida, l'habitatge i la soledat, i ha demanat a la ciutadania que no deixi la solució del problema només en mans de les administracions públiques. L'entitat ha presentat la 19a edició de la seva guia On menjar, dormir i rentar-se, rebatejada com a guia de la solidaritat. Avui en parlem d'aquesta guia amb el responsable de la comunitat de Barcelona, en Jaume Castro. Senyor Castro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
En primer lloc, comencem parlant de què feu des de la comunitat Sant Isidi. Ara en parlarem sobre aquesta guia. Volem conèixer una mica quina és la vostra tasca.
Bé, la comunitat de Sant Isidi presenta aquest any la 19a edició de On menjar, dormir, rentar-se, que és una brújula per orientar-se a la ciutat i que és una mica la conseqüència de l'estar al carrer, de conèixer la realitat del sense sostre, doncs, a Barcelona des de fa molts anys. D'aquí neix, amb la nostra experiència, doncs, tots els llocs on ajudar i on rebre ajut, començant per On menjar, dormir, rentar-se, i després amb moltes altres informacions que podem trobar a la guia respecte, doncs, a centres, doncs, per d'orientació, el treball, la casa, centres per per aprendre el català i el castellà, etc, etc.
On es pot adquirir o es pot fer a través d'internet aquesta guia?
Bé, aquesta guia és una guia gratuïta, és una guia de la qual n'hem fet 3.000 còpies doncs, en paper i que es pot trobar també online a la pàgina web de la comunitat de Sant Egidi, santegidio.org. Es pot descarregar a partir doncs, de la pàgina web de Sant Egidi.
Uh-huh. Perfecte. Jaume, parlàvem abans sobre el tema de com ha pujat, no?, el número de persones que s'enfronten a aquesta pobresa derivat del cost de la vida. Podríem dir que, sobretot, hi ha tres emergències socials, no?, el cost de la vida, però també l'encariment dels aliments bàsics i, com no, el de l'electricitat, no?, podem parlar.
Sí, o sigui, diguéssim, en aquesta roda de premsa hem fet una anàlisi de la situació, per què augmenta la gent del carrer, per què aquest crit per no oblidar els últims, perquè hi ha un augment del nivell de vida, que és clar, sobretot per a les persones amb més necessitat, hi ha una emergència d'habitatge, hi ha una emergència en la soledat. En aquest sentit, doncs, les persones sense sostre es troben amb aquest problema i hem fet una crida perquè tots una miqueta ens comprometem a estar al costat dels més febles i en aquest sentit doncs, la guia mostra doncs, que es pot ajudar a través de Sant Egidi, a través de moltes altres associacions que es preocupen de les persones sense sostre, però també demanem doncs, a l'administració, sobretot la creació doncs, de centres doncs, de baixa exigència, perquè pensem que no hem de trobar gent al carrer com l'estem trobant, hem de posar a disposició centres per poder acollir aquestes persones.
Avui, en aquesta roda de premsa, parlava sobretot de la importància dels ciutadans, no? Que ens hem de comprometre a sostenir aquests últims, no? Els que ho passen malament, ja que no només és una responsabilitat de les institucions.
Això és important perquè nosaltres creiem que darrere, diguéssim, dels problemes doncs, de vulnerabilitat, de feblesa, en què hi ha doncs, les persones sense sostre, en què hi ha molts ancians que es troben sols, etcètera, etcètera, hi ha la necessitat sempre de sostenir les persones a través d'una xarxa d'amistat i de solidaritat, una xarxa veïnal, una xarxa comunitària, o sigui, que són aquells petits ajuts que sembla que no tenen importància, però que ajuden a sostenir les persones i que són imprescindibles. I al costat d'això, evidentment, hi ha el paper de l'administració que ha d'ajudar, que ha de sostenir també, que ha de preocupar-se pels últims. I en aquest sentit hem parlat també doncs, de la necessitat en aquest moment, per exemple, que hi hagi doncs, un acord de país per sostenir les persones sense sostre i en particular creiem que és important que aquesta llei per les persones sense sostre que ara està doncs el Parlament de Catalunya, sostingut per 5 associacions que treballen cada dia per les persones sense sostre, pugui ser una llei que veritablement, no políticament correcta, sinó que una llei que permeti defensar els drets de les persones sense sostre i assegurar una universalitat de serveis bàsics, entre els quals hi ha el fet de que les persones no tinguin que dormir al carrer.
Senyor Castro, vostè també destaca que ens trobem davant d'una societat que aparentment sembla pròspera, no?, però cada cop més empobrida.
Sí, evidentment és una societat pròspera on ens lamentem massa i nosaltres el que ens hem dit és que veritablement no és necessari simplement assenyalar problemes, això no és suficient, sinó que el que cal és comprometre's al costat dels vulnerables i fer propostes. I en aquest sentit, doncs sí, veiem que hi ha una situació complicada, sobretot per aquells que ja tenen la vida més difícil, que són els que estan a la franja baixa de la població. Sí, és una societat sempre més rica, on els que més tenen més, però on també hi ha una franja baixa de persones vulnerables que està creixent i que són moltes les persones que tenen dificultat d'arribar a final de mes.
M'agradaria també que ens expliqués el tema dels espais d'assistència a presos, expresos, llars d'infants i també el servei que oferiu a dones víctimes de violència.
Bé, la comunitat de Sant Egidi porta entre mans diversos serveis. Són sempre serveis que parteixen de la gratuïtat, d'un servei gratuït, i que parteixen d'una relació d'amistat personal amb les persones. Entre les persones, diguéssim, que nosaltres, com a comunitat de Sant Egidi, anem a trobar, estan les persones sense sostre. Nosaltres distribuïm cada any més de 22.000 sopars ambulants, 10.000 en el menjador solidari de Sant Egidi, i aquest és un servei important per nosaltres, per les persones sense sostre. Després tenim el servei per les persones grans, l'Escola de Cultura i Idiomes per les persones d'estrangers, tenim també les Escoles de la Pau per als infants, diversos serveis, sobretot amb aquesta característica. Les persones per nosaltres no són un usuari, un número, sinó és un amic que té un nom, que té una història i que té amb el qui es construeix una relació personal. Això és el més important.
Bueno, és important, com has fet, Jaume, de proposar mesures per respondre a aquestes necessitats dels més vulnerables, i no ens podem oblidar també del fet que la comunitat de Sant Egidi ha presentat de nou el Nadal per tothom, no? Aquesta iniciativa solidària que enguany celebra ja el 43 dinar de Nadal, no? Amb un objectiu clar, no? De recrear aquest esperit de família per a aquelles persones pobres i vulnerables.
Exacte, ens sembla que la primera resposta davant de la pobresa, davant de la soledat, és aquesta, és recrear una família que molts aspiren i que molts tenen. Perquè el Nadal, sobretot, és això, és un dinar, un moment d'estar en família, de trobar-te amb els teus. I en aquest sentit podríem dir que la comunitat de Sant Egidi recull molts que tenen aquest problema avui, que porta la nostra societat, que estan sols, que no tenen una xarxa d'amistat familiar al seu voltant, i en aquest sentit el dinar de Nadal que nosaltres proposem és un dinar de família per a aquells que no tenen família.
M'agradaria, sobretot abans d'acabar la conversa, Jaume, parlar dels voluntaris, no? Que important, no? La implicació de més, crec, de 800 voluntaris que faran possible aquesta celebració arreu de Catalunya.
Sí, és molt important, perquè evidentment, com he resaltat, aquest dinar es fa gràcies a la solidaritat de molts, i tothom pot posar el seu granet de sorra. Hi ha qui ajuda econòmicament, hi ha qui dona part del seu temps, hi ha qui porta un regal, hi ha qui es preocupa de cuinar. O sigui, és un dinar que neix de l'esforç de molts, perquè les coses grans es fan no per la heroïcitat d'un, sinó que es fan gràcies a l'esforç de molts. I això és el que intentem teixir d'una manera especial al Nadal, però que és el resultat i l'esforç de l'amistat i del treball de tot un any. I en aquest sentit, invitem a tots els que vulguin a participar-hi i a fer la seva contribució.
Doncs allà hi serem. T'agraeixo moltíssim que avui el Jaume Castro, membre de la comunitat de Sant Egidi, ens hagi atrés la trucada, i sobretot per parlar d'aquesta guia que s'ha presentat, Guia de la Solidaritat. Es tracta d'unes 2.224 pàgines que inclouen adreces útils per les persones que viuen al carrer, i recopila també informació útil sobre la residència, l'assistència sanitària, la formació professional, les prestacions socials i l'habitatge. Gràcies per la gran tasca que feu els 365 dies de l'any, Jaume.
Gràcies a tots els oients, a tots vosaltres, encara que és una miqueta d'hora encara, bon Nadal a tots. Bones festes.
Igualment, bones festes. Gràcies, Jaume, que vagi molt bé.
A tu. Adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catarrazo, gripazo, estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Cooldina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Cooldina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si usas Wilet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000,
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos en la linterna de COPE Cataluña y Andorra y nos acompaña Javier López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arianda López, ¿qué tal? Buenas tardes también.
Muy buena tarde.
Ambos abogados de Área Jurídica Global. Para aquellos que no sepan o es la primera vez que escuchan vuestros nombres y el nombre también de Área Jurídica Global, ¿qué es, Javier?
Pues Área Jurídica Global somos un despacho de abogados, tenemos 190 abogados en toda España, oficinas en todas las capitales de provincia, muy enfocados en defensa del deudor, ya sea empresa o persona física. Todas aquellas personas que tienen deudas y quieren salir de ellas, quieren renegociarlas y no pueden, no llegan a final de mes, que tienen problemas, tienen un abogado especialista en esos temas para ayudar a refinanciar deudas o a cancelarlas por ley. A través, por ejemplo, de la ley de segunda oportunidad o a reclamar abusos bancarios. Defensa del deudor.
Sí. ¿Desde cuándo existe la ley de la segunda oportunidad?
Hace 7 añitos. Uh-huh. Yo, de hecho, creo que Área Jurídica Global se puede definir como los soluciona problemas. ¿De qué? De todo. Todo lo que te pueda pasar en tu entorno, sobre todo si es económico, jurídico, somos los soluciona problemas. 7 años hace que existe esta ley y permite que la gente cancele el 100% de sus deudas. 100%. Uh-huh.
Seguridad Social y Hacienda incluido, a través de un pequeño plan de pagos de 15 euros al mes.
O incluso deudas que puedas deberle a un vecino, a tu madre, cualquier
tipo
de deuda.
Los préstamos, los avales de la empresa, los avales de un hijo que avaló, el hijo compró un piso y el padre avaló y ahora el hijo no puede pagar. Podemos cancelar también esa deuda que tiene ese avalista.
Yo siempre os lo pregunto porque hay muchas personas que dirán, suena fácil, pero a mí nadie o casi nadie me ha hablado de esta ley. Ahora parece que empieza un poco a moverse el tema. ¿Por qué no se ha querido hacer eco de esta ley?
Mira, yo me gradué, bueno, de hecho entré en la carrera el año que salió la ley. Y en toda la carrera, son 5 años, 2 de máster, son una locura, no me habló nadie de esta ley. Y he estudiado abogacía.
Y en una buena universidad.
Pues estamos bien, ¿no?
Sí, es que es un sector nuevo, todo lo nuevo en el mundo jurídico, hasta que no hay jurisprudencia, pues no se implanta. Y luego, tristemente, no todos los abogados tienen esa visión de marketing para poder dar a conocer la normativa. Y tampoco hay medios de comunicación, y vuelvo a agradecer a COPE, que quieran hablar de esta deuda, porque de esta ley que ayuda a cancelar las deudas. Hay muchos medios de comunicación que posiblemente pues tengan patrocinadores que no les interesa que se hable de cómo una persona física puede cancelar la deuda o cómo una persona física puede asesorarse de los abusos bancarios. No a todos los medios les gusta hablar de esto.
Uh-huh. Bueno, a todos nos gustaría no tener que llegar a esa situación. Imagino que antes de llegar a esta situación de la ley de segunda oportunidad, la gente ha hecho como un peregrinaje, ¿no? Ha pedido ayuda en todos sitios, ha visto que no...
Hay de todo, ¿eh? Hay muchas familias que tienen mucha vergüenza de decir en alto que están pasando por un mal momento y en muchas ocasiones no lo sabe ni la hermana, ni la madre, ni la mejor amiga, ni y vienen al abogado, ¿no? Como confidente, como si fuera un cura incluso.
De hecho, tenemos el secreto de confesión, nosotros también.
Muy bien, muy bien.
Como tiene que ser.
Entonces, no todo el mundo que viene ha pasado por todas las soluciones viables.
La
a veces la última solución...
llamar al propio banco o pedir... El problema está en pedir a un banco una deuda para pagar otra. Como no puedo pagarla y soy buen pagador y me han educado a pagar, pido otra. Y claro,
o si a veces te la dan sin que la ofrezcas.
Claro, tienes
con un interés
al 10
abusivo...
Y firmas otro al 15 para pagar el 10, matemáticamente estás pagando el quito al 25. Y luego pides otro, que es más caro. Cuanto más caro, más fácil te lo dan al 25 y lo estás pagando al 50.
La bola.
Y claro, dices, ostras, si no puedo seguir adelante, pues hay una ley que te cancela todas las deudas, desde la primera a la última. Uh-huh. No puedes estar en ese bucle de pedir un crédito para pagar otro. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando no te dan el último. Al no darte el último, no puedes pagar nada, cae todo en cascada. Entonces, tristemente, muchas personas nos llaman cuando ya ha caído todo en cascada. Y otros, porque se enteran por los medios de comunicación, otra vez agradeciendo a COPE que nos deja hablar en este medio, y se dan cuenta de que no es necesario pedir un último préstamo. Puedo cancelar mis deudas y volver a empezar de cero, sin registros de morosidad, sin tener que perder mi vivienda, que la vivienda en ley de segunda oportunidad, si tiene hipoteca, no se pierde. Y bueno, pues hay muchas ventajas para ayudar a ese deudor. ¿Quién defiende al deudor? Pues un despacho de abogados especialistas en defensa del deudor, como es Área Jurídica Global.
Después de la pandemia, ¿os habéis encontrado, Arianda, con muchos casos de gente que ha necesitado de esa ley para seguir adelante?
Sí, pero previamente a la pandemia también había muchísima gente. Yo creo que también esta ley ha tenido que nacer un poco por narices, ¿no? Porque al final tú pones la televisión, los bancos dan fallida, ¿no? Se les salva, o sea, se les paga el rescate. Ah, muy bien, vale. Hay un escándalo de que hay políticos que roban, ¿van a la cárcel? No. Entonces la gente al final, ah, vale, yo pagando deudas, y aquí como un tonto, como
y
tal.
Nadie me ayuda.
Claro.
Bueno, vamos a recordar que tenéis un número de teléfono, el 900-73-0906. 900-73-0906. Ahí podéis llamar, os van a atender. Ellos son como New York, están las 24 horas trabajando para atender a vuestras llamadas y sobre todo ayudaros con esta ley de segunda oportunidad. Arianda López, Javier López, abogados de Área Jurídica Global, gracias. Y gracias por todas aquellas personas a las que ya habéis ayudado. Gracias.
A vosotros.
Bueno, d'aquí un moment a la cadena COPE us tornarem a parlar de l'entrada en vigor de l'obligatorietat de la balissa B16 a partir del proper 1 de gener, que està generant, com bé sabeu, molta polèmica i atenció, perquè hem conegut que Pere Navarro, que és el director de la DGT, sobre aquest tema de les balisses B16, ha dit: nos planteamos si podríamos aplazarlo hasta el 31 de julio. La Direcció General de Tràfic, de Trànsit, torna a actualitzar la situació d'aquesta nova senyal lluminosa que, recordem, ha de substituir els triangles. Així que s'estan plantejant, amb tot l'embolic que s'ha muntat, que això pugui aplaçar-se fins al 31 de juliol. Ara en parlarem de balisses, però ara voy a hablarte de algo que te interesa, así que vamos con el tema. Así que perdona que entre de esta manera, pero es que sé que esto te interesa. Con Línea Directa y su fórmula Coche Casa, si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar, el ahorro viene solo, sin líos, sin vueltas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora sí, os dejo tranquilitos y escoltem d'aquí un moment al company Enricar Álvarez parlant-nos del tema de les balizas. Y nosaltres posarem el punt de vista en el tema de... ¿Dónde van esos datos de la baliza? ¿Nos pueden hackear o no? Parlem amb un expert.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 Portantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Portantos.
A partir de l'any vinent entrarà en vigor una nova mesura de seguretat viària que obligarà els conductors a portar una balissa lluminosa B16 en substitució dels triangles de senyalització. L'objectiu principal és reduir els riscos associats a baixar del vehicle en cas d'avaria o d'accident. Tot i això, la mesura ha generat molta controvèrsia entre la ciutadania. Hi ha dubtes sobre la visibilitat real del dispositiu, sobretot amb molta llum solar, boira o en trams amb poca visibilitat, així com sobre la seva eficàcia en revolts o canvis de rasant. També preocupa la necessitat de connexió digital i la possible geolocalització dels vehicles, fet que obre el debat sobre la privacitat i l'ús de les dades personals. A més, alguns consideren que els llums d'emergència del vehicle ja compleixen una funció similar. Davant d'aquestes interrogants, molts reclamen solucions més simples que garanteixin realment la seguretat a la carretera. D'aquesta polèmica oberta n'ha parlat Herrera Cope Catalunya i Andorra amb Mario Arnaldo, de l'Associació d'Automobilistes Europeus, amb el Ricard Álvarez.
L'obligatorietat de portar la balissa lluminosa B16 a partir de l'1 de gener com a substitutiu dels triangles de presenyalització de perill en cas d'avaria o accident ha generat molts dubtes i crítiques. A nivell de normativa sobre els accessoris, per cert, és cada país qui declara la obligatoriedad o no.
En el tema de los accesorios de un automóvil no hay regulación europea, no hay normativa común europea y por tanto es una prerrogativa de la legislación de cada país.
Per tant, no existeix una norma comuna que obligui la seva implantació a nivell de la Unió Europea, però l'objectiu principal és augmentar la seguretat dels conductors en cas d'immobilització del vehicle, eliminant la perillositat d'haver de baixar del cotxe per col·locar els triangles. Les balisses lumíniques, a més, ofereixen una major distància de visibilitat lineal de fins a un quilòmetre davant els 100 metres de visibilitat que s'exigeixen als triangles.
Se tiene que ver a más distancia que un triángulo porque la norma exige que linealmente tiene que verse a un kilómetro frente a los 100 metros que se exigía del elemento retroreflectante. Es decir, el triángulo se tenía que colocar a 50 metros y ser visible a 100 metros. Pues eso, 150 metros frente a un quilòmetre, creo que la diferència és clara.
Aquesta major visibilitat lluminosa és només una de les funcions, ja que la balissa incorpora la capacitat de geolocalització, que és on rau la gran utilitat futura per a la seguretat viària.
Se incorpora como, digamos, y que tendría que funcionar, si no funciona ya estableceremos las críticas, que es no solamente la función de la visualización de percepción directa de la luz, sino además que en cuanto se active se emita una información a la plataforma, y eso es lo que permitiría que no solamente a otros automovilistas que se aproximaran a ese punto a varios kilómetros, a 5 o 10 kilómetros, pudieran incorporar la información en su navegador de que se está aproximando a un obstáculo.
El missatge clau és que la balissa B16 és un element de protecció dissenyat per millorar la seguretat en cas d'averia i, sobretot, per evitar que els conductors hagin d'arriscar la seva vida a l'hora de senyalitzar. Però la implementació imminent d'aquesta balissa B16 com a substitut dels triangles de seguretat a les carreteres espanyoles ha generat crítiques substancials, principalment per la qüestió de l'anticipació i la visibilitat. Avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra, Juan Francisco Calero, director editorial de CarWow, ens ha dit que la seva principal problemàtica resideix en el fet que el dispositiu es converteix en un inconvenient, especialment en condicions adverses, malgrat l'argument de la DGT d'evitar el perill de deambular pel voral.
Es que este dispositivo tiene el problema de que no hay ningún tipo de anticipación a la hora de avisar o de alertar de una posible incidencia en la carretera, puesto que está pegado al automóvil, ¿no? Y lo que se vende como una ventaja, que es el hecho de que no tengamos que deambular por el arcén, que es cierto, se convierte también en un inconveniente, especialmente cuando estamos en zonas de baja visibilidad, como puede ser un cambio de rasante o una curva. Literalmente es imposible ver ningún tipo de señalización, puesto que la baliza, por norma, tiene que estar pegada al coche, ¿no?
A més, desmenteix que el canvi de normativa es basi en dades concloents sobre la perillositat dels triangles, ja que l'administració no ha presentat cap informe sòlid que justifiqui una perillositat tan extrema en l'ús dels triangles per part dels conductors comuns, a diferencia de los profesionales que trabajan constantemente a la calzada.
No existe ningún estudio científico que hable de una peligrosidad extrema, o ni siquiera que haya medido el número de personas que hayan fallecido en carretera deambulando a la hora de colocar los triángulos. Ellos hablan de 25 fallecidos al año, pero no se especifica cuántos son por este hecho y cuántos son por estar trabajando en la carretera, por estar atendiendo accidentes o por estar dando servicio, que realmente es donde está el peligro. Aquellas personas que están trabajando constantemente atendiéndonos en la carretera o trabajando en obras son las que sufren con diferencia más accidentes.
El problema, segons l'expert, es veurà agreujat en situacions de baixa visibilitat que la balissa no pot solucionar per la seva proximitat al vehicle. Per si no n'hagués prou, la balissa connectada, que serà obligatòria, es pot quedar obsoleta ràpidament i provoca un sobrecost i un impacte mediambiental que no compensen la seva eficàcia.
I en definitiva que se queda obsoleto antes de salir al mercado, con un sobrecoste provocado precisamente por esa conectividad. Y lo único cierto es que se están moviendo muchos millones de euros en un producto que nos obligan a comprar y que, por cierto, provoca un daño medioambiental por los millones de no solo de productos, sino de pilas que hay que comprar extra.
Tot i les queixes i la manca de dades que avalin el canvi, tot apunta que la DGT mantindrà la normativa, de manera que els conductors espanyols haurem d'adquirir la nova balissa B16.
Avui, a la linterna COPE Catalunya i Andorra, en parlem amb el catedràtic de ciberseguretat i privadesa, que és en Jordi Castellà en Roca. Catedràtic, bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
És un plaer. Hem d'estar preocupats per aquest tema de la privadesa, perquè com funciona realment aquestes balisses B16 i això de la geolocalització?
Sí, aquestes balises el que incorporen és un mòdul GPS, també té una bateria i una tarjeta, diguem-ne, de comunicacions, com els telèfons de 35. Quan hi ha un accident, se suposa que portem la balisa dins del nostre cotxe, activem la balisa i llavors envia cada 100 segons més o menys la posició on està aquest vehicle. Això ho envia a la plataforma de la DGT i allí el que marca és que hi ha un vehicle aturat. No indica ni quin vehicle és ni quina és la causa que estigui aturat. Aquesta informació pot ser enviada als panells informatius de la via o també a plataformes de, com per exemple Waze o també els vehicles connectats, doncs veuria que en aquella via doncs hi ha un vehicle. Com dic, si és això és diferent del sistema ECOL que tenen els cotxes, que quan ja tenen un accident que se dispara l'airbag o hi ha aquest accident, doncs la persona doncs, l'activa, que llavors sí que posem alerta als serveis d'assistència perquè vagin a socórrer. Aquí només és d'aquesta part, de dir aquí hi ha una incidència. I per la part de poder identificar l'individu, doncs, quan el comprem, doncs hi ha una numeració, però no està vinculada a la persona. Potser ens podríem preocupar més si portem un mòbil a sobre, no? I algú compartir les dades de quins telèfons mòbils es van movent pel territori o per les vies, i hi podríem calcular altres paràmetres, com per exemple la velocitat. No? Uh-huh. Però amb aquest d'aquí, és la balisa està en principi apagada i no envia informació, el que sí que pot estar, diguem, és connectada a les torres de comunicació per enviar-les la informació. Però per aquesta banda hi hauria això. Hi ha algunes també algunes reticències o sí, la informació que s'envia és una informació que està xifrada des de la balisa fins al punt d'enviament, o si hi ha, diguem, què podria passar si, com que estem indicant que a un cert lloc hi ha un incident, passaria si algú pues, agafa moltes balises i marca pues, en un lloc que hi ha hagut un incident per intentar desviar el trànsit o per crear certa alarma. Això d'aquí seria equivalent pues, que algú agafi i se'n vagi pues, a, diguem, allà a col·locar tot de trianes a la carretera, no? Perquè que ha passat aquí? Pues, bueno, pues, tindríem aquests punts que, bueno, que aniríem millorant. Però sí que amb les noves tecnologies, que cada cop estem més connectats, doncs pot tenir sentit de tenir aquesta informació.
Uh-huh. Avui comentava amb un company el tema de que, clar, avui en dia amb tants hackers i tanta gent que s'hi fica a llocs que dius és impossible que hi hagi un hacker, no sé, a llocs oficials o descarregar-se la informació d'un hospital, de tots els historials d'un hospital, clar, diuen, imagina't que jo poso la balissa aquesta perquè em geolocalitzin i resulta que hi ha una persona que sap on hi ha aquest cotxe que potser he deixat allà perquè té algun tipus de problema, que després no hi hagi gent que vagi al lloc dels fets i que digui, mira, aprofito, no?
Bueno, sí, però també seria avui en dia, doncs, podríem agafar, si volem, diguem-ne, eines que hi ha com el Waze o així, i també veuríem doncs, on hi ha, diguem-ne, una incidència, no? I podríem agafar i anar-ho a buscar. Eh? Sí que les preocupacions poden ser que passa si un atacant doncs, pot agafar i pot crear alarmes falses, no? De que hi hagi en un lloc un incident amb molts que seria, diguem-ne, aturats o i això aquí, doncs, pugui modificar les rutes dels altres, diguem-ne, vehicles. Aquí, ja dic, hi ha informació que avui mateix nosaltres ja estem proporcionant o que proporcionem,
sí.
I que diguem-ne, que la part important és poder validar que aquestes balises realment són balises homologades, que són autèntiques.
Això és el que li anava a preguntar. D'aquí la importància que remarca tant que siguin homologades, no?
Sí, perquè clar, amb pràcticament tots els estàndards que ha fixat la TGT i a més que no pugui agafar ningú i enviar-nos pues, informació falsa des d'una balisa que no està, diguem, homologada. Per això podem si quan les comprem, podem veure que allí pues, hi ha un model, hi ha un codi i podem anar a la pàgina de TGT pues, per verificar que aquella balisa és una balisa que està homologada i que és correcta.
Doncs ja sabeu, sempre comprar aquestes balises en llocs autoritzats, homologats, perquè després no ens vinguin doncs, les multes i sobretot estem parlant de seguretat. I quan es parla de seguretat és com de salut, no? Hem d'anar molt en compte i amb això no cal ser ratilles a l'hora d'anar a comprar un estri que necessitem i és obligatori dur al cotxe. Catedràtic de Ciberseguretat i Privadesa, Jordi Castellà Roca, moltes gràcies. Ja té vostè la seva balista?
Sí, ja la tinc. He fet els deures.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies i bones festes.
Molt bones festes a vosaltres.
Moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies. Una abraçada.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
En COPE, Jorge Bustos y Pilar Cisneros comparten contigo la emoción de la Navidad.
Jorge, si tuvieras que quedarte solo con una, ¿qué imagen te acompaña cada Navidad?
Pues hombre, Pilar, solo con una me parece muy poco, te voy a dar tres. La primera es la Torre de los Lodones de mi pueblo, Torrelodones, adornada y iluminada. Y luego está la bandeja de los turrones, que es imprescindible en mi casa desde que era niño. Pero sobre todo el Belén que mi madre lleva poniendo 50 años en casa de mis padres, que es un Belén muy sencillo, de solo 5 figuras, la mula, el buey, San José, María y el niño.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
COPE Cataluña y Andorra.
Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida,
Naturtierra. ¿Mediterráneo o chino? ¿Por qué elegir? En Feliz 2, en Carrer Ametllers 2 de Alella, la cocina china se fusiona con lo mejor del Mediterráneo. Sabores intensos, frescura y el mejor pato laqueado que vas a probar. Reservas en el 93-540-8522. Feliz 2. La fusión perfecta en el lugar perfecto.
¿Buscando el super regalo para estas Navidades? Quédate con todos y regala Toon Story, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra, en el que podrás escuchar El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Anastasia, Shrek, Toy Story, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Toon Story, el mejor cine de animación en concierto. 8 de febrero, El Auditori, Barcelona. Compra tu entrada ya en filmsymphony.es.
Escuchar tu canción favorita es economía. Sentir los rayos del sol es economía. Leer un libro frente al mar es economía. Disfrutar de una buena sobremesa es economía. Todo es economía, pero hay que saber contarlo. Déjanos contártelo en 20minutos.es/la información. La información económica. Una forma diferente de contarte la economía.
Els personatges d'actualitat a Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la triada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Volem comentar la jugada amb el nostre campió, campió del món en el seu dia de la categoria reina l'any 99, l'Àlex Cribiller.
El Marc Márquez, Priol té tot a favor, té la millor moto, està en el millor equip.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tarda 50 minuts, l'Interna Cope Catalunya i Andorra, i arriba com sempre el moment de l'actualitat. Comencem parlant de que està activada l'alerta del Pla Inuncat davant del risc d'inundacions per les intenses pluges que estan caient sobretot a la zona del Barcelonès i que s'ha extès també als dos Vallesos i al Maresme. Poden caure més de 100 litres en 24 hores, sobretot en punts com Badalona. Unes pluges que estan col·lapsant Barcelona i la seva àrea metropolitana. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, amb més de 20 quilòmetres de retencions per exemple, el nus de la Trinitat en alguns moments. S'ha hagut de tallar fins i tot la ronda de dalt a l'alçada del túnel de Santa Coloma de Gramenet en sentit nord per inundació de la calçada. S'estan produint també afectacions a estacions de metro i moltes incidències per la quantitat de fulles que estan impedint el drenatge de l'aigua al clavegueram i que fa impossible doncs, caminar per alguns carrers. Els bombers han hagut de fer gairebé 200 serveis, la majoria a la regió metropolitana nord, i al Parc Fluvial del Besòs s'ha activat l'alerta del seu pla de emergència perquè es pot produir el desbordament del canal central i per això s'ha tancat l'accés. Protecció Civil insisteix en la prudència i en evitar desplaçaments innecessaris.
Estarem molt pendents de tot plegat i parlem ara de la T314 entre Cambrils i Reus, que ja és la via més perillosa de Catalunya, agafant el relleu de la rebassada, segons un estudi del RAC, entre els anys 22 i 24. Però més enllà d'aquest punt concret, el 26% de la xarxa analitzada presenta un risc alt o molt alt de accident greu o mortal, i això representa dos punts més que en el període anterior. Un perill que es concentra a les carreteres convencionals de calçada única, Yolanda.
Sí, l'estudi també constata que els sinistres greus i mortals han crescut gairebé un 5% i que les motos estan implicades en el 47% dels accidents amb víctimes mortals. El president del RAC, Josep Mateu, reconeix que la sinistralitat continua sent una assignatura pendent i apunta què s'hauria de millorar.
Hem d'incidir molt amb el comportament dels conductors, això és una peça fonamental, diguem, de lo que és la seguretat viària, la renovació del parc automobilístic, sí que és un dels grans problemes tant en turismes com en camions que tenim en les nostres carreteres, que el parc automobilístic és molt vell i que la gent no es canvia de cotxe, i després que hem d'actuar sobre les infraestructures i que s'han de posar els recursos necessaris per poder-ho fer.
I pel que fa als vehicles pesants, el tram amb més sinistres és la nacional 340, la variant de Torredembarra, que en l'anterior estudi ocupava la cinquena posició.
Les bonificacions al transport públic es mantindran durant tot el 2026. La T-Jove i la T-Usual, els títols més utilitzats, continuaran bonificats al 50% en totes les zones de Catalunya, després de l'acord que han tancat el govern i els comuns, i aquesta rebaixa serà també compatible amb l'abonament únic anunciat pel president del govern, Pedro Sánchez.
Exacte, es mantenen les bonificacions, però els preus sí que pujaran una mica perquè s'hauran d'actualitzar en un 3,5% de mitjana corresponent a l'IPC. El preu final ho sabrem divendres, que és quan es reuneix el Consell d'Administració de l'ATM. La consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque, avança que la pujada no serà lineal.
Aquest 3,5% no s'aplicarà d'una manera lineal. Hem volgut tenir aquí també un criteri d'equilibri territorial, de manera que les corones 1 i 2 més properes a l'àrea metropolitana doncs tindran un increment lleugerament superior al 3,5%, i les corones que en aquests moments estan pagant més i més allunyades de l'àrea metropolitana doncs tindran un increment lleugerament inferior.
El manteniment d'aquesta rebaixa en les tarifes del transport públic era justament una de les condicions que els comuns havien posat per negociar uns futurs pressupostos. En cas contrari, ja havien avisat que no calia ni que els truquessin per telèfon.
Ja són 26 els porcs senglars morts que han donat positiu en pesta porcina, però tots s'han trobat a la zona zero, en el radi de 6 quilòmetres. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, emmarca dins de la normalitat l'aparició de més casos, però insisteix en que l'important és que el virus no hagi sortit dels primers focus.
I tot i que ha augmentat el nombre de contagis, no s'aplicaran més restriccions, almenys de moment, al medi natural. No hi ha canvis, per tant, pel que fa a la pesta porcina, sí pel que fa a la dermatosi nodular contagiosa, que afecta en aquest cas al sector boví. El proper 26 de desembre s'aixecaran les restriccions al focus de caça de la selva i el 8 de gener al de Castelló d'Empúries, com explica el conseller Ordeig.
Perquè no hi ha hagut més casos positius, perquè hem contingut el focus, perquè s'ha fet bé la feina, d'acord? I dir-los també que entre avui i demà es publicaran els barems de les indemnitzacions. Hi ha hagut una negociació molt llarga, molt intensa, amb el Ministeri i amb la Comissió Europea perquè aprovessin la nostra proposta d'indemnitzacions pactada amb el sector.
Aquestes indemnitzacions van dirigides a les 17 granges afectades, s'abonaran de manera automàtica abans que acabi aquest any i durant el primer trimestre del 2026 s'aprovarà una nova línia d'ajudes perquè aquestes explotacions puguin recuperar la seva capacitat productiva.
Més informació del Cope Catalunya i a la xarxa Social X i Facebook. Yolanda, gràcies, bona tarda.
Adéu, que vagi molt bé.
I arriba el moment ara de parlar d'esports amb el company Juan Arias. Bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Bueno, estem pendents perquè d'aquí a res, a les 9 de la nit, comença el partit de Copa del Rei Guadalajara-Barça.
Sí, partit concretament de 7-6 de final que enfronta el Barça contra el Guadalajara de Primera Federació. Ja tenim alineació, amb sorpresa o no, segons es miri a la porteria. Elena Cundis es troba al Pedro Escartín. Elena, bona tarda.
Què tal? Amb la megafonia ja tot trap, eh? I sí, hi ha sorpresa a l'11, perquè fa més de 7 mesos que no veiem en Marc-André Ter Stegen disputar un partit oficial i avui és titular. Està entre els 11 escollits per Hansi Flick. El seu últim partit oficial va ser amb Alemanya el 8 de juny a la Nations League i amb el Barça el 18 de maig contra el Villarreal. Per tant, un 11 molt competitiu el que treu avui el Barça amb Ter Stegen a la porteria, Caçador lateral dret, Jofre Torrents lateral esquerra, Eric i Christensen parelles centrals, al mig del camp Marc Bernal amb De Jong, Lamine Yamal en principi actuaria com a mitja punta, igual que fa uns dies al camp del Betis, Roni Bardagi per la dreta, Fermín per l'esquerra i Rashford seria el davanter centre. Recordem que ha enviat a tots els disponibles, però ha decidit Flick descartar Lewandowski perquè no està al 100% per no es molestis que arrossega a l'esquena, que també l'afecten als isquiotibials. S'omplirà l'estadi Pedro Escartín amb 8.500 aficionats. És una nit històrica pel Deportivo Guadalajara en els gairebé 80 anys d'història. 8.500 aficionats gràcies a unes grades supletòries que s'han instal·lat avui.
Gràcies, Elena. Abans d'aquest partit, el president del Barça, Joan Laporta, ha respost Florentino Pérez, que ha tornat a carregar contra el club blaugrana pel cas Negreira.
Tienen barcelonitis aguda y esto pues a nosotros ya nos va bien porque quiere decir que están más preocupados de nosotros que de lo que realmente se han de preocupar. Si se ha cambiado el discurso posiblemente será porque igual hace un año había ciertas coincidencias en algunos proyectos. Esto lo único que quieren es seguir estirando este tema para justificar algo que no les está saliendo bien.
Parlem de l'Espanyol perquè hi han possibles moviments al mercat d'hivern. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. Antonio Roca ha demanat sortir de l'Espanyol. El seu agent li va transmetre a la direcció esportiva fa uns dies la decisió de que Roca vol jugar més minuts d'aquí a final de temporada. Ha participat en 6 partits i va ser un dels jugadors que no va tenir bon rendiment el dia de la Copa contra l'Atlètic Baleares. Ara bé, l'Espanyol de moment no ha pres cap decisió. La primera idea és que Roca no es mogui. Una altra cosa seria que el que volgués marxar fos Coleoxo, el que sí que obriria la porta amb més facilitat, però en principi Roca hauria d'estar aquí fins a final de temporada. La Unió Deportiva Las Palmas vol a Roca, ha preguntat per ell i és, de fet, l'equip que més estaria interessat en els seus serveis. Entrenat per Luis García, entrenador que va fer debutar Roca amb l'Espanyol, ja fa un parell de temporades. El mercat serà llarg i Roca vol canviar d'aires.
Sí, gràcies, Quique. Els Premi FIFA de Best, Aitana Bonmatí, millor jugadora per tercer any consecutiu, Ousmane Dembélé, millor jugador, Lamine Yamal i Pedri, Alonso Ideal masculí, i el femení, Irene Paredes, Ona Batlle, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Pater Guijarro i Àlex Putellas del Barça. Parlen de bàsquet perquè les 9, París-Barça, 16a jornada de l'Eurolliga, són baixa a l'equip blaugrana, Vesely i Senghelia, mentre que Joel Parra jugarà amb una màscara que el protegeixi d'un trencament al nas. I recordem que també tenim tiempo de juego, dos quarts de nou, 20:30, amb els partits del Barça, de la resta d'equips de la Copa del Rei i també d'altres esports.
Estarem molt pendents. Gràcies, Juan Arias, que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con calidad y frescura dentro y fuera del campo.
I fins aquí ha arribat la linterna COPE Catalunya i Andorra. Sobretot demanem precaució perquè està plovent força a molts indrets de Catalunya, concretament a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Així que molta precaució i si estàs a la carretera, tranquil·litat i la bona companyia de la ràdio. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez. Recorda 8:45, tiempo de juego, amb aquest partit del Barça. I nosaltres demà no hi serem perquè hi haurà també tiempo de juego en aquest horari. Tornarem dijous. Salutació de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, ara arriba Ángel Espósito. Adéu-siau, bona tarda.